els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
Que la volem dedicar, entre altres coses, a parlar de la nostra salut, sobretot des del camp de la nutrició. I és que, Harke, una de les coses que tenen en comú les festes de Nadal i de Cap d'Any, que acabem de passar, són els brindis.
Això mateix.
Has brindat molt, tu, aquest any, o no?
Bastant. Clar. Sobretot ara, a l'acabar-se l'any, no? Clar. Perquè s'han fet coses molt bones.
Molt bones, molt bones. I, clar, tant celebrar, que després aquestes coses passen factura.
Oh, i tant.
I hem de tenir molt en compte la nostra salut. I és per això que avui volem parlar, sobretot, com passa factura amb aquest vi, aquest alcohol, no? Aquests excessos, d'alguna manera.
Exacte.
Que, per cert, encara queda el Dia de Reis.
Ui!
Jo no sé com ho vius a casa vostra,
i aquest
com
ho tortell.
Viuràs, però aquest tortell de Reis.
Sí, estic convocada el Dia de Reis.
Estàs convocada,
Doncs
a veure, per parlar justament de com podem beure amb moderació, per tenir una mica consciència, no?, del que implica i com afecta el consum de l'alcohol en el nostre organisme, em sembla que ja tenim preparadíssim, no?, diria, a l'Andreu Prados.
A punt i puntual, com sempre.
Vinga, doncs, a veure, Andreu, bon dia.
Bon dia, com esteu i bon any.
Home, Andreu.
Bon any, Andreu.
Escolta, quin goig poder-te saludar en aquest primer dia de programa. L'Andreu ja sabeu que és farmacèutic i dietista nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, tu com has passat aquestes festes de Nadal? Andreu, amb molts excessos o els justos?
Els justos, la veritat. M'he intentat controlar i fent esport entre àpat i àpat, que sempre ajuda.
Mira. I ens ho comentava l'Eulàlia Vidal quan va venir, que era important, en lloc de fer una migdiada, Andreu, i segur que tu hi estàs d'acord, doncs sortir a donar una volteta, i veig que tu t'has aplicat.
I ajuda molt, inclús després de l'àpat, sortir ni que sigui un quart d'hora, ajuda molt, no? En lloc d'estirar-te i dir, mira, acabo de dinar i surto a passejar el gos o amb un amic, no? I ajuda també a estar en forma, encara que sigui poc, però la qüestió és no estar molta estona assegut. No.
Doncs tens tota la raó, i de fet, com l'Eulàlia ens ho va comunicar, abans d'aquestes festes de Nadal també vam prendre nota. Sí. Andreu, també li vam
molt
fer
bé.
Cas. Tu avui ens vols parlar de l'alcohol, com dèiem, de les begudes alcohòliques.
Abans sí, un tema polèmic.
Polèmic sempre.
Com bé deixar clar, perquè jo crec que encara existeix el mite, no?, de que el consum moderat d'alcohol és beneficiós per la salut. O sigui, bueno, ara aprofundim una mica.
Vinga, però abans de començar, si m'ho permets, la Marta tenia una pregunta al cap, mai millor dit.
Endavant.
Sí, exacte. Com a expert nutricionista, clar, et volíem preguntar que què fa, en primer lloc, no? Ara, com deies tu, entrarem a debatre si és bo o no és bo, o fins a quin punt és saludable per la nostra salut beure alcohol, però què fa que l'alcohol precisament ens pugi al cap?
Pues molt bona pregunta, no? De fet, l'alcohol és una substància que és, diguem que no és soluble en aigua, que és una substància de que quan s'acaba absorbint pot creuar la barrera hematoencefàlica i a veure, vull dir que té efectes que van més enllà de l'intestí, no? I aquest fet fa que, bueno, nosaltres ens podem, no?, ens el prenem a una beguda, però és que després acaba passant la barrera a l'intestí i s'acaba absorbint i pot arribar a nivell de... pot tenir un impacte a nivell del cervell. I, de fet, sembla mentida, no?, però s'està veient que ens canvia el cervell. O sigui, consumir alcohol, i estudis en humans, que pot canviar el cervell, no?
Llavors, pot canviar el cervell
s'ha de tenir en compte.
Quan ens el prenem, o és a dir, o a llarg plaç, és a dir, a mig-llarg plaç?
A veure, aquí l'estudi es va fer amb un seguiment curt i clar, al mateix moment no, però sí que és cert que, per exemple, aquestes persones que solen beure alcohol, no?, diguem, un cop al dia, la copeta de vi que ens han dit que és molt saludable, no?, o un cop a la setmana quan sortim, pues, aquest consum continuat té els seus efectes, no? Llavors, bueno, però és impactant això, no?, de dir que, ostres, que té un efecte real, no?
Clar, i el que tu comentaves, no? Això que creu aquesta barrera de l'intestí a l'alcohol, i això com ho fa? És a dir, com pot ser que alguna cosa que s'ingereix precisament creui aquesta barrera?
Clar, aquí diguem que, d'alguna manera, quan nosaltres prenem alcohol, debilita l'estructura d'aquesta barrera intestinal que tots tenim, no?, per tota la llum de l'intestí, i, bueno, pues l'acaba debilitant, i ja sigui l'alcohol sol o ja sigui alguna substància que la nostra flora intestinal metabolitza de l'alcohol, pues això s'acaba absorbint. Al final és com un nutrient més, no? Nosaltres absorbim les vitamines, absorbim els minerals, no? I bueno, pues quan l'acabem absorbint, pues això passa a sang, i quan passa sang vol dir que, bueno, passarà el fetge, però és que una part també té efecte sobre arriba al cervell, no? Que això fins fa poc ens pensàvem que no, però, bueno, arriba al cervell, no? Llavors és important perquè és una beguda que bueno, pues, a tenir en compte que té els seus efectes.
No, no, i està claríssim que també crea addicció, que ara en parlarem també, no, Andreu? Però el que ens volíem saber també avui en aquesta peça que ha preparat la Marta és l'alcohol, deixem-ho clar, com afecta? Afecta igual als homes que a les dones?
Pues molt bona pregunta. De fet, l'enzim és, com el nom del programa, no? La proteïna, sí, és encarregada de metabolitzar l'alcohol, amb les dones, diguem que ne tenen menys quantitat i per això fa que tolerin pitjor l'alcohol. És un tema fisiològic, no? Al final, no, degut al sexe femení, aquest enzim encarregat de metabolitzar l'alcohol, diguem que es troba en menys quantitat i a la mínima, no? Pues això fa que es pugi més al cap, no? Que sempre s'ha dit. Però és un problema que és real, no? En canvi, els homes tenim més quantitat d'aquest enzim i la quantitat d'alcohol que hem de prendre perquè ens pugi al cap, per d'alguna manera, és superior. En canvi, les dones amb poca quantitat normalment ja és suficient perquè l'alcohol aquest faci la sensació aquesta, no? I dir, ostres, m'ha pujat l'alcohol, aquesta copa de vi. Té aquesta explicació més científica.
I l'edat, Andreu, també hi té alguna cosa a veure? És a dir, puja més o afecta més l'alcohol a la gent jove que a la gent en edat avançada o edat més adulta?
Clar, aquí, a mesura que envellim, tots els processos de digestió s'enlenteixen, no? Llavors, d'alguna manera, la concentració en sang d'alcohol, pues, amb l'edat, bueno, d'alguna manera sí que estaria, diguem, per resumir-ho, costa més de metabolitzar, la barrera intestinal ja està més dèbil també degut a l'envelliment, llavors també diguem que és com que som més sensibles, no?, per alguna manera, amb l'alcohol a mesura que envellim. I també, sobretot, amb població jove, que això no s'està parlant, però, bueno, els nens que fan els botellons i totes aquestes costums, no?
Sí, i cada vegada això... l'edat baixa més, Andreu.
Sí, sí, és una passada, perquè no tenim les estructures preparades per metabolitzar l'alcohol i a sobre, si fem aquesta sobrecàrrega, és una... Bueno, a nivell de salut és una barbaritat.
Per cert, hi ha qui diu, de fet ho dèiem al començar, que el consum moderat d'alcohol és fins i tot beneficiós per la salut, i tu, Andreu Prados, precisament ens vols parlar d'un estudi que desfà aquest mite, no? Però abans,
exacte,
primer de tot, clar, què es considera, o com, ajuda'ns tu amb això, no? Un consum moderat d'alcohol, quin seria?
Clar, aquí hi ha una mica de debat, perquè el consum moderat, el que s'està parlant és... Per fer-ho a nivell de mesures casolanes, una llauna de cervesa al dia per dones i dues llaunes per homes. Que això és la mesura casolana, però si anéssim al bar, pues, és calcular la pinta que ens trauen, no? Aquesta gerra d'uns 330 mil·lilitres. Però, bueno, això és el consum moderat, que és res. Perquè aquí, si l'hàbit social, no?, que tenim de cada cop que sortim prendre alcohol, pues, fàcilment estem accedint d'aquest consum moderat, no? Però diguem que partim d'això, d'aquesta mesura.
I, Andreu, a vosaltres també ens agrada comentar, doncs, el tema calòric, no? Quantes calories tenen alguns aliments. Quantes en té, per exemple, una cervesa?
Vale, pues mira, aquí és una mica, perquè us feu una idea, cada mil·lilitre d'alcohol són 7 quilocalories. Llavors, bueno, no està exempt, no? Perquè molts cops diem, bueno, l'alcohol no engreixa. Bueno, l'alcohol no engreixa, però té aquest component calòric. I una altra cosa que no podem oblidar és que l'alcohol amb excés es pot transformar en triglicèrids, no? Que és una de les recomanacions que sempre ens diuen, quan et surten els triglicèrids elevats, no et passis amb l'alcohol, perquè bueno, doncs té aquest efecte col·lateral. A més, a mi el consum de calories no em preocupa tant, però sí aquests efectes col·laterals dels triglicèrids i altres temes per la salut que ara podem comentar.
Per tant, ens està quedant claríssim, Marta Jarque, el sí. consum moderat d'alcohol no beneficia, eh?
No és saludable.
No és saludable. Estem amb l'Andreu Prados, farmacèutic i dietista nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica, professor també de Blanquerna. Estem parlant de per què el consum d'alcohol no és beneficiós per la nostra salut. Això ja ho estem tenint del tot clar. I sobretot, Andreu, de fet, tractes d'un estudi, no?, que ho demostra. En què es basa? Explica'ns una mica, perquè abans t'hem tret la pregunta, però explica'ns una mica aquestes conclusions, no?, que treuen els científics d'aquesta afirmació.
Molt bé. Pues aquí amb nutrició passa un tema curiós, que molts cops es publica un estudi aïllat que troba alguna cosa i llavors extrapolem, no? I és el que passa, que el missatge del consum moderat d'alcohol és beneficiós pel cor, pel sistema immunitari, clar. Aquests missatges tan sensacionalistes es basen en estudis aïllats, no? Llavors, quan nosaltres agafem i mirem el que diuen, les conclusions a les que arriben tots els estudis, és a dir, el conjunt de tots els estudis publicats, la conclusió és molt clara, no? És que el consum moderat d'alcohol, independentment de la quantitat, no és beneficiós per la salut, no? I, de fet, us diré dades concretes que realment són bastant alarmants, no? I, de fet, s'està veient que no és que no sigui beneficiós, sinó és que empitjora la salut, no? Perquè s'ha vist, diguem, què diu la ciència, no? Què diu en aquest conjunt dels estudis? Pues que l'alcohol augmenta el risc de patir càncer de mama, càncer de boca, de faringe, de laringe, d'esòfag, de fetge i d'intestí, entre altres. I no només això, sinó que, de fet, l'Organització Mundial de la Salut ja ho va deixar molt clar, de que l'alcohol és responsable de 3 milions de morts a tot el món cada any, no? Llavors, no és que ens haguem aquí d'alarmar, però que ho hem de deixar sobre la taula. És a dir, consum d'alcohol, independentment de la quantitat, no és saludable. Llavors, si el volem prendre per algun motiu, allà nosaltres, no? Però no ho vinculem alcohol a salut, perquè aquí la recomanació seria com menys alcohol, millor.
Millor. Clar,
aquí és la clau.
De fet, aquí, Andreu, amb tu hem parlat ja alguna vegada de la importància de ser molt curosos amb allò que llegim a les xarxes sobre salut i nutrició, perquè les
Correcte.
Fonts no, pot ser que no siguin fiables i en aquest cas ens tornem a trobar amb aquest problema, no? que a vegades ens fiem d'informacions que no estan suficientment contrastades.
Clar, el problema de l'alcohol, saps què passa? Que no parem de veure missatges de l'alcohol, però el problema és que, primer, que els estudis són de molt mala qualitat, són estudis petits, estudiats amb poques persones, que les variables que han estudiat pues, no són rellevants per la salut i que, molt important, detrás està la indústria de l'alcohol i no ho declaren els estudis. Això és greu, no? Perquè, evidentment, si hi ha un conflicte d'interès que està, per exemple, posem per curs, no? l'Institut Cervecero tal, que està finançant l'estudi, les conclusions, òbviament, no seran mai negatives.
Clar.
Vull dir que això no es diu. Els conflictes d'interès aquests no es diuen i llavors hi ha un biaix important aquí, no?
Per cert, Andreu, mira, per a tots aquells oients que diguin val, d'acord, vull deixar-ho, saps? Encara estem atents, sobretot per aquest temps de celebracions.
Sí.
Ens queda aquesta festa de Reis importantíssima també. Quines serien les alternatives que tenen doncs, aquelles persones, aquells oients que ens estiguin escoltant i diguin, va, jo vull deixar de beure alcohol, però vulguin seguir tenint, doncs, no sé com dir-ho, aquella sensació, no?, de fer una copa.
Bona pregunta. Aquí, jo, per exemple, prenc aigua, però ja sé que és molt radical passar de l'alcohol a
l'aigua.
No? Llavors, quin terme mitjà?
Sí.
Hi ha un terme mig de les begudes sense alcohol, però aquí un matís, perquè ens hem d'assegurar que si escollim una beguda sense alcohol, per exemple, imaginem-nos que passem de la cava sense alcohol, jo que jo sàpiga, més enllà del cava aquest dels nens, no existeix un... Jo no conec una marca de cava sense alcohol, però imaginem-nos la cervesa, per exemple.
Sí.
Fixem-nos, sobretot, que posi 0% a l'etiquetatge, perquè molts cops, si posa sense alcohol, això pot dir que pot portar un percentatge mínim d'alcohol que normalment és sobre el 0,5%. Llavors, important que amb aquesta transició, si no volem optar per l'aigua, que seria l'ideal, és begudes 0%. No és l'ideal, però diguem que seria com una transició, no? I una opció que també jo recomano bastant és l'aigua amb gas per les bombolletes amb unes fulles de menta i amb una llimona, per què no? Com a alternativa, inclús durant l'àpat, no passa res, no? No tens la sensació, no, de l'aigua, que molts cops és insípida, pues trobar aquesta alternativa de l'aigua amb gas, i aquí imaginació el poder, no, des de una rodanxa de llimona, com us deia, de taronja, per què no, inclús deixar l'aigua a la nevera el dia abans amb navius i amb altres components perquè no sigui tan insípida, i així el dia que ens la prenem pues ja té un gust
vidilla
diferent. I les infusions, per què no? Les infusions, hi ha gent que li agraden fredes, és una bona alternativa. I et dic, com a últim recurs, les begudes sense alcohol, que
clar,
seria una mica la
compte
transició, però el 0%.
Clar, però això crida l'atenció, que l'etiquetatge hi posi sense alcohol i encara que sigui en molt petita, en una petita mesura, en contingui, no, Andreu? Això
sí,
també
de fet, l'alcohol, no us imagineu el cacau que hi ha, perquè a la resta d'aliments la regulació és molt estricta, però en les begudes alcohòliques la regulació és un desastre, no? És un desastre i fan una mica el que volen. Llavors, bueno, han de ser com l'inspector Gadget, no?, que mirava molt bé amb lupa tots els ingredients i tot el que feia, perquè, bueno, ens la poden colar fàcilment, no? I a mi em preocupa això que passa molts cops, per exemple, no?, amb les dones embarassades, que molts cops es prenen aquestes sense alcohol pensant-se
que no porta res,
que realment no hi ha problema, i no, és que sense alcohol a l'etiqueta no vol dir que sigui zero. Pot contenir fins a un 0,5. Llavors, per no jugar-te-la amb aquestes poblacions de més risc, jo soc partidari directament aigua o aquestes
aigüeta,
alternatives de la beguda amb gas.
Mira.
I si una persona està sana i no té cap contraindicació, doncs, bueno, aquestes zero begudes 0%, però que si també mires l'etiquetatge del 0%, porta de tot. No? És a dir, sí, llavors, bueno, és una mica complicat.
Andreu, moltes gràcies. De debò, ens has ajudat moltíssim, sobretot en aquest primer dia de l'any. Mira, ens has esperançat, també. Què vols que et digui, Harke, no?
Oh, bueno, me n'alegro, perquè molts cops sembla el dolent de la pel·lícula. No,
home, i és un bon propòsit.
Trencant... Però, bueno, és la realitat, no?
Totalment, i si ens volem cuidar, clar, l'alcohol no ajuda. Andreu Prados, farmacèutic i dietista nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica, professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Gràcies i que tinguis un
plaer,
feliç 2023.
Sempre.
Abraçada forta, Andreu.
Gràcies, fins aviat. Adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.